És el torn de parlar amb el diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Paco, l'actualitat passa avui pels comicis tant gallecs com del País Basc, no? Què reflexió feu per part del Partit Socialista de lo que ha corregut en estos dos llocs?
Bueno, com sol ser habitual en aquests casos, pues el primer anàlisi en plan irònic, tots hem guanyat. Mira, no és cert, no? Quin és l'anàlisi que podem fer? Bueno, pues en primer lloc hem de saber, crec que és una evidència, és que són autonòmiques i per tant s'han d'analitzar en el context de cada una de les dues comunitats autònomes. Però bueno, sempre se pot extraure una lectura no extrapolable, però sí fer una reflexió en àmbit nacional. Clar, nosaltres som una comunitat autònoma, vam fer les eleccions l'any passat i bueno, pues podem analitzar allò. Galícia s'ha demostrat que el president de la Junta, Núñez Feijó, pues és un valor uh-huh. que allí té la seva presència indiscutible i la seva majoria és indiscutible, i això dona que pensar que probablement tal vegada no acabe la legislatura a Galícia, perquè s'ha demostrat que és un referent claríssim del Partit Popular. Uh-huh. Perquè si afegim els resultats o l'anàlisi, afegim a l'anàlisi el que ha passat al País Basc, pues claríssimament se veu que el gran derrotat és Casado, és Pablo Casado. No? Jo crec que el discurs, i aquest discurs dur que ve des de la FAES, que ve des de l'expresident Aznar, crec que la gent no se troba reconeguda en aquest aspecte, i la gent de dretes o de l'àmbit del Partit Popular crec sincerament que se veu més reflectida en la imatge i en les propostes del president Núñez Feijó. Això respecte al Partit Popular. Respecte al Partit Socialista, pues no han sigut bons resultats, i s'ha de dir clarament també, tot i que augmenten en representació tant en el Parlament galè com en el País Basc. En un cas passem de 9 a 10 i en l'altre passem de crec que eren de 14 a 15, i per tant pues no hem perdut representació, però sí que n'hi ha algo, i és que la presència o la presidència del govern en l'estat espanyol pues no s'ha traslladat, no? I això és bons resultats. Tot i que també hem de fer la reflexió, i és que estem en una pandèmia, estem en uns moments de crisi brutal, i per tant és possible que això hagi comptat en contra. Respecte a l'altre, crec que resultat pèssim, absolutament pèssim, ha sigut el d'Unidas Podemos. I és que bueno, pues això, a Galícia s'ha quedat sense representació, i al País Basc pues s'ha quedat a meitat del que tenia. Per tant, crec que també aquesta coalició haurà de fer la seva reflexió, que no me correspon a mi tampoc, no? Però bueno, jo crec que els resultats han sigut resultats que eren previsibles, i per tant, pues, com ens han dit, que se posen a treballar el més pronte possible en favor de les persones i punt.
I l'èxit dels partits nacionalistes cada volta més a Galícia, no? Per exemple, el BNG ha sigut tota una sorpresa, que s'ha ficat com a segona força, no? Al País Basc tenim en primer lloc el PNV, no? Des de fa molts anys, i ara torna GH Bildu a ser també segona força, no? Esta pujada dels nacionalistes a aquests llocs i a uns altres dels territoris nacionals convida l'esquerra a fer una reflexió?
Bueno, el que abans de contar-te de respondre directament a la pregunta que em fas, era una obvietat que m'havia deixat el comentar tant el BNG com Bildu, no? Per una qüestió, i és que ells només juguen en aquests territoris. Ells només juguen en aquests territoris, i evidentment se'ls ha de veure precisament en aquesta capacitat, no? De jugar en aquests territoris. Evidentment, els territoris o Espanya, dígase España plurinacional, España confederal, España única, grande y libre, dígase como siga, hi ha uns territoris històrics que tenen una personalitat pròpia, vulguem o no. I això de vegades des de Madrid se perd aquesta perspectiva. Tant en dretes com en esquerres. Efectivament, tant en Galícia com en el País Basc s'ha demostrat que hi ha una força potent que estan, pues, que són nacionalistes, en algun cas són independentistes o busquen el dret a decidir de més. I jo crec que no podem donar, no podem quedar-nos de costat. És una evidència i el que s'ha de tratar és de crear els espais comuns per al qual pues bueno, puguem tindre un enteniment, no? Efectivament, l'esquerra pues, ha de pensar, de repensar, no? En els seus plantejaments, que n'hi ha un àmbit que tal vegada en algun moment ha format part del nostre electorat i que en aquest moment pues, s'han escorat cap a aquest costat. No? Efectivament, i torno a repetir, són forces polítiques en les quals jo crec que estan replegant el vot jove i això cal tindre-ho en compte.
Sí, diputat, ara deixem al País Basc i a Galícia i tornem així a la Comunitat Valenciana, no? Per parlar per aquestes comissions de reconstrucció de l'economia de la nostra regió, no? Com van aquests temes? Què esteu fent? Contem-nos un poquet com van aquestes taules de diàleg.
Sí, ja estem quasi en la recta final del que seria les comissions on n'hi ha presència de tots aquells que en un moment donat els partits polítics i la cambra es van demanar la seva participació per a fer les aportacions, no? Les seves aportacions. Aleshores estem ja quasi en la recta final. Hem de tindre en compte que la comissió s'ha d'acabar dins d'aquest mes. I els dictàmens, com a mínim, o com a molt, millor dir, se tindran que aprovar a principis d'agost. Per el que respecta al treball en concret, pues, podem dir que ja no sols els intervinents que hem tingut a desenes, sinó la quantitat d'informes, de suggeriments i de propostes que ens estan arribant per correu electrònic a tots els diputats i que estem d'alguna manera pues, resumint, triant, no?, allò que pensem que és el més interessant. Les propostes són moltíssimes i clar, pues, se tindrà que fer alguna... Estem fent, de fet, una criba, no?, i estem tirant endavant aquelles que considerem més importants. Estem, torno a dir, quasi ja en la recta final. Me consta que els grups polítics ja estan compartint aquesta informació per tal de, evidentment, arribar a aquest document final, que és el que ha de servir de base per a enfocar, no?, les accions polítiques i les accions econòmiques en un futur immediat.
Sí, també continuem a l'espera d'aquests diners del fons no reembolsable, no?, que tenia que vindre des de govern central, no? I avui hem conegut una nota de premsa per part del Partit Popular, exactament del portaveu d'Economia a les Corts, Rubén Ibáñez, que reclama al president Ximo Puig que reclame al govern central i aquests diners que ja tenien que vindre al juliol, no? Com està aquest tema? Perquè, clar, a juliol ja estem quasi a meitat de mes.
Sí, bueno, particularment agraïs i se interès desmedir del companyero diputat Rubén Ibáñez a l'hora de tindre aquesta celeritat de reclamar al president de la Generalitat que al mateix temps reclama el president del govern central d'Espanya i sa transferència d'uns fons que mai han tingut aquesta naturalesa de no reembolsables. Per tant, és d'agrair que estiguin atents els companys del Partit Popular al fet que va produir-se d'ací uns dies, que serà la transferència d'uns diners, torna a dir que no són reembolsables, són fora, a banda del sistema de finançació autonòmic. Bueno, concretant el tema, des del Ministeri d'Hisenda i bueno, des de la pròpia presidència del govern, que és el que ha pilotat aquest acord, estem dins desplaços i evidentment tindran que ser els ministeris afectats els que en el moment que creen convenient i que creen possible facin aquesta transferència de fons, que bueno, hem de considerar que si se va dir que la primera entrega hauria de ser en el mes de juliol, bueno, pues no està mal, no? Estar atents, però evidentment el mes no ha acabat i esperem i confiem que dins del mes pues, vinguin la primera fase de les tres que n'hi han previstes per a aquesta financiació complementària com a conseqüència dels efectes de la pandèmia, que per cert, jo no desperdicio cap ocasió per a tornar a fer una crida a tota la ciutadania de que hem de seguir en la més absoluta alerta i prudència a l'hora dels nostres comportaments socials
Sí, diputat, aprofitant...
Molta cura.
Sí, diputat, aprofitant que estem parlant a so, no? S'ha conegut des de fa les últimes setmanes, estem molt atents a aquests rebrots que estan havent en tot el territori nacional i molts territoris estan plantejant això, ficar l'ús de la mascareta de manera obligatòria. I avui hem conegut que la Comunitat Valenciana també se ho està plantejant, encara que estem guardant aquests metres i mig de distància, pot ser que a partir de dins de poc, no, l'ús de la mascareta siga obligatòria en qualsevol moment.
Sí, este matí ens hem enterat que Aragó pues ja ho ha fet també. En Catalunya sabem que n'hi ha zones i també està fent-se. El que s'ha demostrat és que és una mesura que des de logo no palia en absolut l'expansió de la pandèmia, però sí que protegeix, sí que és una ajuda. I tot allò que sigui una ajuda jo crec que no l'hem de despreciar ni descartar. Els poders públics i els que estem en primera línia, no, de la política, estem fent una crida constantment. Nosaltres hem de ser els primers en donar així exemple. Considerem i valorem, des de logo valorem molt positivament el comportament general de la població, però és que aquesta pandèmia, aquest bitxo, el virus, és tan sumament transferible que quan veus comportaments que tots sabem i tots ja hem vist per televisió tan sumament arriesgats, pues, la veritat preocupa. I una manera de reconduir la possibilitat de l'expansió de la pandèmia que continua vigent és prendre mesures de prevenció com puguen ser la mascareta. Jo no descarte que, efectivament, que la Comunitat Valenciana se dugui a terme l'obligatorietat i, des de logo, si és així, pues, la tindrem que respectar i jo convençut que és el millor que caldria fer.
Bé, diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat de tota l'actualitat i això, esperem que tot això passi pront, sí. No? I que aprengam tots de lo que estem vivint.
Efectivament. Moltíssimes gràcies, Maria, una vegada més.